Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Són persones a les que val la pena escoltar. No necessàriament per compartir opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, perquè provoca, perquè ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són, en definitiva, les persones amb qui ens agrada compartir el Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
Aquesta setmana ens acompanya Vicenç Villatoro, terrassenc, escriptor i nou director del Memorial Democràtic.
Si val del seu nou càrrec és vetllar per recuperar, commemorar i fomentar la memòria democràtica de Catalunya entre el 1931 i el 1980. Escriptor, exdiputat al Parlament per Convergència i Unió i col·laborador de diversos mitjans de comunicació, Vicenç Villatoro té una llarga relació amb el món de la cultura i la seva gestió pública. En diferents moments de la seva vida ha estat al capdavant de la televisió i la ràdio públiques del país, TV3 i Catalunya Ràdio, de l'Institut Ramon Llull o del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La seva carrera literària ha estat prolífica, acumula una dotzena d'obres i reconeguda en premis com el Sant Jordi, el Prudenci Bertrana, el Carlemany o el Ciutat de Barcelona, entre d'altres.
Vicenç Villatoro, benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
Al contrari, moltíssimes gràcies.
Una entrevista que comença amb aquesta cançó.
J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour.
se glisse dans le jardin. L'horloge tisse des sons très lents. Je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains. Et quand ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien.
Aquesta cançó cantada per la Rina Ketty, que el 1938 va convertir-se ja pràcticament des que va començar sonant un himne a França. Mm-hmm. Per què aquesta cançó?
Perquè per mi és una cançó que tant, des del Memorial Democràtic d'una certa manera, però per exemple també com a autor literari que ha parlat d'aquesta època, és una cançó que per mi reflecteix molt el nucli dur del segle XX, que és aquests anys que van entre el 36 en aquí, 34, si es vol, fins al 45 o fins i tot fins al 50, que és un temps que hi ha molta gent que espera. I aquesta imatge de ja t'endré, jo esperaré que tornis. Jo m'imagino la meva àvia Llúcia Viva Somell esperant que torni el meu avi Artur Lamolla Riera, que està a Argelers i a Bram, però m'imagino molta gent, m'imagino la meva altra àvia Francisca Carpio Tamajón esperant el Vicente Villatoro Porcel que surti de la presó de Burgos. És a dir, és una època de molta gent que espera, de molta gent que se n'ha d'anar, de molts exilis, de moltes presons, de molts judicis que esperen sentència, i per tant aquesta imatge melancònica del dolor humà, no?, de la gent que està esperant...
D'allò no tancat, no?
Perdó?
D'allò no tancat.
D'allò no tancat. D'allò no tancat o d'allò, diguem-ne, que espera un desenllaç que tampoc acaba d'arribar, que l'espera té un punt ambigu també, diguem-ne, tornarà o no tornarà.
Una cançó que diu t'esperaré dia i nit, t'esperaré sempre al teu retorn, no? I que acaba dient el temps passa i el meu cor s'entristeix, però t'esperaré. No? És aquesta resignació des del dolor i des de l'amor, també. No?
Ja, és que molt sovint, quan pensem en aquest període, pensem en els que són els llocs. Però és que hi ha els que els esperen. I aquesta perspectiva, literàriament, però també estic parlant amb dos barrets al cap, diguem-ne, i ja no sé quin és el bo.
Al principi ja són bons tots dos, no?
No sé si es va barrejar. No, vull dir que com a autor literari, aquest, però també com a memorial, aquest aspecte humà, hi ha un aspecte èpic, hi ha un aspecte de la batalla, de la lluita, però després hi ha un aspecte humà, que a més és molt transversal, és a dir, el dolor no és monopoli de ningú. Aquest dolor humà, aquest dolor de l'espera, aquest dolor de la soledat, és a dir, els anys 30 i 40, i després en sortiran més cançons que hi ha en aquesta direcció, es podrien il·lustrar musicalment amb himnes que fan amb trompetes i tambors. Però jo crec que en la memòria de les famílies és més aviat un ja t'endré, més aviat melancònic.
La memòria democràtica és donar una resposta o intentar donar una resposta als que fa tant de temps, als que ja fa massa temps que a vegades estan esperant aquesta resposta?
No ho sabria dir, És a dir, no sé si la memòria és per ells o la memòria és pels que vindran. És a dir, la memòria és... una cosa és la història, i l'altra és la memòria. I una altra és la justícia, que és diferent. Però la memòria, el que ha de fer el memorial, no?, que és preservar i difondre la memòria. Això té per, diguem-ne, per destinataris els que han patit, no només, jo crec que precisament té més predestinataris els altres, diguem-ne, que la memòria d'aquesta gent no es perdi, que la memòria d'aquesta gent quedi. Després cadascú interpretarà, jutjarà com consideri més oportú, però que se sàpiga, diguem-ne, al contrari de la memòria és l'oblit. I a mi m'agrada dir, i ho dic a vegades quan fem actes al memorial, que la memòria té un altre... la memòria que volem fer, diguem-ne, té un altre enemic menor, L'oblit és el dolent, dolent,
sí,
dolent. Però hi ha un dolent a mitges, que és l'estadística. Diu, ostres, tu, 36, 45, 10 milions de morts a Europa, jo què sé, dic 10,
sí, sí, sí.
Tants exiliats...
Les xifres, al final la història s'acaba explicant així, a vegades també per una qüestió de sepsis, no? És la manera més, sí, més neutra d'explicar-la, no? Convertir la història en xifres, en dates i en moments, no?
Però té un risc brutal, que és oblidar que cada número és una persona. Que, a més, és un risc no ingenu, és a dir, precisament els totalitarismes de l'època el que intentaven era convertir les persones en números. En el, diguem-ne, en l'univers concentracionari alemany, per exemple, dic un exemple, però no és l'únic, tatuaven un número, diguem-ne, i per tant ja deixaves de ser el que eres, ja havies perdut el teu nom, ja havies perdut el teu origen, havies perdut la teva biografia, havies perdut fins i tot la teva indumentària. Sembla que hi ha gent que sembla que hagués nascut amb un pijama a ratlles i no havia anat amb traje o no, o amb granota d'obrer, és igual. Però la memòria sempre és personal. La història pot fer servir més estadístiques, però la memòria...
Però costa molt fer memòria, no? És a dir, en el nostre país està molt clara la història del que va passar, però en canvi costa molt fer memòria a partir de les vivències de persones que callen allò que van viure, no? O que han callat durant molts anys allò que van viure, perquè els anys 30, els anys 40, els 50, els 60, hi ha vivències tan dures en moltes famílies que han caigut a l'oblit senzillament perquè no en parlaven ni a casa, senzillament no s'explicaven.
Ara, diguem-ne, aquesta malaltia del silenci, per dir-ho així, aquesta dificultat per parlar, no és una característica estricta del nostre país, ni és una característica estricta només, per exemple, dels derrotats, no? És a dir, la primera idea, dius, qui no parla? Els que perden perquè tenen por. Però ja no parlo ara, vaig amb el, diguem-ne, amb el barret de qui s'hi ha dedicat i ha parlat amb molta gent. Els vencedors tampoc parlaven gaire. Però és que m'he trobat, per exemple, en un altre món, els deportats als camps nazis no ho explicaven. Per exemple, Jacques Vandor, un jueu hongarès austríac que vivia a Barcelona, una persona extraordinària, deia, no ho explicaven perquè no ens creien. Però ho explicàvem i deien, això no deu ser ben bé, sí, esteu exagerant. Però després, per exemple, jo vaig fer un llibre sobre la família Lluís Bassat i un oncle segon seu va estar a Auschwitz. No ho explica mai. És a dir, els seus fills, si ho vas acabar explicant, però als 70 anys, als 80 anys, va explicar molt tardanament a la seva professora de tango, li va explicar el que havia passat a Auschwitz, i a partir d'aquí ho expliquen els fills. Només sabien una cosa, que és que va sortir d'Auschwitz amb 34 quilos. Però no sabien. Allà dins que havia viscut no ho van saber. Però jo tinc la idea, la sensació que no és un problema específic que tinguem a Catalunya, a Espanya. És un problema que té a veure amb la relació amb el dolor. I la generació que viu el dolor creu que fa bé encapsulant-lo, no tramatent-lo, quedant-se-la dintre. Ben petitant que no ho remenem.
Passa que ara segurament estem en un límit en el qual, si no aconseguim que s'expliqui, és un testimoni que ja es perdrà, perquè estem parlant d'una generació que una part molt important ja ha mort, hi ha una altra part que segurament per etapa vital estan a punt d'arribar en aquest moment, i d'altres que per circumstàncies de la vida i malalties diverses, diguem-ne, potser ara ja ho han acabat oblidant, no? És a dir, de tant no explicar-ho. Ara ho han acabat oblidant i no ho poden explicar, no? Per tant, segurament, la teva arribada també en el memorial arriba en un moment crític en aquest sentit, no? En el qual és o ara o mai, no?
Sí, en un cert sentit, en moltes coses estem més aviat a prop del mai que de l'ara. Esclar, diguem-ne, algú que nascut, que l'any 36 tingués 20 anys, ostres, quants en té ara? Ja no fan els números, però se n'han perdut moltes molts d'aquests testimonis directes, però per exemple el memorial, ara ja centrant-nos en el memorial, no tanca l'any 50 ni el 45. El memorial continua, no? El memorial, en un cert sentit, recull tot aquell, tot allò...
De fet, tècnicament abarca fins la Constitució, per entendre-ho.
Sí,
no?
Sí.
Estàvem parlant de l'any 30-31 fins cap allà al 78-79, per entendre-ho.
Exacte,
no?
Exacte, exacte. Per tant, sí, tot i que el seu pinyol és el que hi ha entorn de la guerra d'aquí i de la guerra d'allà, eh? Aquest és el pinyol, però la resta, les conseqüències, l'antifranquisme, hi ha elements importants. I d'aquests, evidentment, aquests... És dir, per què és memòria democràtica i no és el Departament d'Estudis Històrics de la Universitat de Barcelona? Perquè és un període en què hi ha memòria viva, directa o indirecta. És dir, hi ha el testimoni dels que hi eren i el testimoni dels que van escoltar els que hi eren. Per tant, per exemple, les Guerres Carlines són importantíssimes. Jo vull saber moltes coses de les Guerres Carlines. Tinc un gran interès, eh? I per tant, vull que me n'expliquin i vull que hi hagi coneixement sobre això. Però no són memòria democràtica, en aquest, ni memòria democràtica, no.
Sí, sí, sí.
No són material del memorial perquè diguem-ne, la memòria viva d'això s'ha diluït. Ara la importància històrica és infinita. I llavors, quan... De les coses que passen després, sí que hi ha memòria directa. Per exemple, i espero que en tornem a parlar o que continuem parlant.
Sí.
Per exemple, per mi, una part molt important de la memòria democràtica d'aquest país és les migracions del 50 i del 60. És dir, és l'exili, eh? Sí. Però una de les coses que ha transformat d'una manera més profunda Catalunya i que no està desenganxada de la guerra, dels efectes econòmics, dels efectes polítics, dels efectes socials de la guerra, són les grans migracions del 50-60, que diguem-ne, que canvien la fesomia demogràfica de Catalunya i que són imprescindibles per entendre el present del país.
Ara, és el que defineix Catalunya avui, no? És a dir, per entendre Catalunya avui és fonamental saber...
Sí.
Què va passar aquell 50, aquell 60, com va arribar la gent fins aquí, què buscaven i què troben per fer la seva integració al país, que avui és Catalunya, no?
Sí, 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 vull dir que l'Anna Gabriel, la demògrafa, diu, bueno, és que Catalunya és, en els últims 200 anys, però aquest període és d'una intensitat especial, com ho torna a ser després el tombant de segle, Catalunya és un país de migració en un percentatge i en una potència que supera, ara sí, estadísticament, la d'Argentina, Austràlia, Canadà o Estats Units, que són vistos, òbviament, com a països de migració, no?, d'immigració. En la fesomia, bueno, la fesomia de Catalunya, però és que és la fesomia de cadascú de nosaltres. És a dir, tu surts al carrer i dius, va, busquem-ne un que no. No, tots som molt fills de la migració del 50-60. Fills i nets, jo fill i net, a més a més, diguem-ne.
Passa que segurament sí que és veritat que és una època aquesta en la qual hi ha una imbrincació molt directa a Espanya, hi ha una imbrincació molt directa amb els anys, no, de la guerra i de la postguerra, en el sentit de que hi ha un fil conductor que és el franquisme, no? És a dir, que és un moment polític que és hereu d'aquella guerra, no?
Sí.
Que és hereu d'aquella dictadura i que dona forma, no?, a la dictadura i a com s'ha acabat diluint. Vull dir que al final està tot lligat, no?
Sí. Allò, recordo que fa molts anys un cònsol francès em preguntava com és que... Certes característiques específiques de la política espanyola, sobretot la catalana, en aquest sentit té uns matisos diferents. Com és que és tan polaritzada? Com és que és tan de blocs? Com és que hi ha tan poc transvasament entre els blocs? És que això és una conseqüència de la guerra. Diu, home, però si la guerra va acabar fa 80 anys. I no, la guerra va acabar fa 20 anys. Quan li deia, diguem-ne, tampoc en feia 80. Vull dir que al final de la guerra, en un cert sentit, perquè tot és terrible, però la guerra és més terrible. La guerra, allò, els bombardejos, això és més terrible. Ara, el que ve després és molt terrible. Això no és... tanca, si és que es tanca del tot, fins molt més enllà. I, per tant, això és molt viu. La memòria, que també és, que és el dolor...
Això és el que fa més difícil fer memòria a casa nostra, que al final tot estigui tan lligat a moments tan, tan dolorosos?
Bueno, deu fer-ho a tot arreu. Ostres, és a dir,
Sempre vull dir que la feina aquí us tocarà fer-la sí. amb la gent d'aquí, no? I, que, no, no. I encara que tu facis el plantejament de dir, escolta, anem a fer aquest retrat d'aquesta Catalunya a partir dels 50...
No, no, no només.
Segurament
no, no, no.
a la que grates una mica...
No només.
De seguida et situes en la postguerra o directament en la Guerra Civil i segurament l'inici d'aquella família que acaba arribant a Catalunya l'any 55, vés a saber on comença abans sí, de la guerra no, no. o just quan esclata la guerra, no?
Molt sovint aquesta migració, no dic que en tots els casos sigui filla directa a la guerra, però no es pot explicar sense el factor de la guerra. No? Però dic, vale, molt bé. Tu em diries i em deies, hosti, que complicat que ho teniu.
No. Intento buscar alguna explicació de per què en aquest país parlem tant de memòria, mm-hmm. perquè jo crec que hi ha aquesta necessitat de fer memòria, però després hi ha aquesta dificultat pues que normalment dificultat... està molt lligada amb el dolor, amb la tristesa o amb el patiment. No?
Imagina't que em fan director del Memorial Democràtic d'Alemanya. Ostres, com diria la meva veia, no t'arriendo les ganàncies, eh?
Però vols dir que Alemanya no és una societat amb les ferides més tancades que aquí, per exemple, i que per molt difícil que sigui, que segur que ho seria, potser no costaria tant com costa aquí encara ara?
Perquè no, no ho sé, no...
No, és
difícil.
Perquè m'entenguis, amb la memòria avui encara se'n fa política al Congrés dels Diputats.
Sí, i en l'Alemanya també.
I en el dia a dia, però em refereixo al retret polític, és a dir, sí. política no en el sentit de fer política per fer memòria, sinó fer política pel debat polític i per buscar els vots dels escons, sí. si et tomaré una votació o aconseguiré una presidència, no?
En el cas alemany, el 45 s'acaba una cosa, i el que comença després del 45, diguem-ne, s'enfronta conceptualment al que hi havia abans. En aquí, el 39, no passa això, és dir, hi ha un món que sí que s'enfonsa, i a l'any 78 hi ha un joc d'equilibris, que en bona part... potser probablement no es podia ser d'altra manera, eh? No, és molt fàcil que criticar a posteriori, però que es fonamenta més en l'oblit que en el record. I llavors, en el rat del 78, recordar masses coses fa nosa. Fa nosa a tothom, eh? Perquè la guerra i el període aquell deixa ferides a molta gent i hi ha molta gent que fareix. Per tant, això resulta incòmode. Llavors, hi ha, per dir-ho així, hi ha angles morts, no? En el retrovisor té angles morts. Té angles morts i això ho fa incòmode. Ara, jo m'imagino això, no? Diguem-ne, el meu equivalent alemany diu, molt bé, fantàstic. Auschwitz. I horrorós. Diu, ara, faig una exposició sobre el bombardeig de Dresden o no el faig? És a dir, faig una exposició sobre que els aliats van destruir una ciutat... Oh, no, però si el fa semblarà que dona suport al nazisme. No, nazisme no tal. Però el de Dresden va passar, i va morir gent. I aquesta gent tenia pare i mare, i aquesta gent tenia...
També aquí la República té coses, no?
Això em refereixo.
Com la persecució de persones pel poc gros, pel simple fet d'anar a missa, per entendre'ns, no? Sense preguntar-los si hi havia una ideologia política més enllà, no? Del fet d'anar a missa al cap de setmana.
Perquè està lluny, però és fàcil de...
Sí, però quan et facis memòria, et tocarà fer memòria del que passava aquí.
La transposició és senzilla. Diguem-ne, encara que el relat global sigui sempre a favor dels valors democràtics, dels valors de la llibertat, dels valors dels drets humans, el dolor... és sempre respectable. Del dolor no en té ningú el monopoli. Jo crec que tothom té dret a, diguem-ne, a fer dol del seu dolor. Ara, que això no significa, al contrari, diguem-ne, donar carta blanca diguem-ne, a posicions ideològiques contràries als valors democràtics de la llibertat i dels drets humans.
Avui al propòsit ens acompanya en Vicenç Villatoro, que és el nou director del Memorial Democràtic, i canta la següent cançó, és Marina Rossell.
Jo te... Me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré por qué en mi canción mi sangre latiendo, mi vida perdiendo, que tú no te alejes más. Cada vez que el viento pasa se lleva una flor. Pienso que nunca más volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás por qué. Me faltan tus besos, me falta tu despertar. Cada vez que el viento pasa se lleva una flor. Pienso que nunca más volverás, mi amor. Sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás por qué mi canción te llama sin cesar. Tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar.
La Mariona Rossell cantant aquest Yo te diré, Los últimos de Filipinas. Mm-hmm. Per què aquesta?
Gairebé el mateix que l'altra. És una mica redundant, però com m'agraden les dues. No, aquesta és una cançó que canten en una pel·li franquista, no? Los últimos de Filipinas, que és una glòria del soldat espanyol que ha resistit a les Filipines a la guerra del 98. Ara és una cançó melancònica. Uh-huh. Diguem-ne, els totalitarismes voldrien passar la història al seu període amb gent cantant muntanyes nevades, banderes, el viento, el alma tranquila, yo sabré vencer, no? Allò, oh, trompeta i tambor. O oh, el cara al sol, que també té una... És maca, la lletra del cara al sol, però és molt allò... Deien que el ridruejo, però pel mig em sembla que no hi era, eh? Els totalitarismes voldrien passar la història per això. Però la vida per sota és diferent.
També tenen les seves pedres a la sabata. Bueno, en aquest cas, Filipines ho és.
Exacte, bueno, Filipines per descomptat, i ara que el desastre anual torna a estar per... No, per exemple, això, no? El nazisme segur que volia que els soldats cantessin tots les dotze en lliberales i cantaven Lili Marlène, que et poses a plorar a la segona estrofa, si l'entens, que jo no l'entenc. Però, és a dir, i per mi, la memòria té més a veure amb una senyora cantant a casa mentre espera el marit que no sé què, o mentre ella mateixa cantant Yo te diré, que l'altra cosa que s'havia fer en les concentracions sindicals, no? Aquesta melangia, la vida quotidiana...
T'amoïna ser criticat per la teva manera de portar el memorial?
No.
Per algun tipus d'exposició?
No, mira, és dir, no...
O ja hi ha una part, diguem-ne, que també és interessant i que està bé en tenir un punt provocador i en despertar un debat social al voltant de la
mort. La meva vocació no és provocar. No ho és. És a dir, que pot tenir-la, eh? La meva no ho és. La meva és intentar fer coses que el conjunt de la població consideri sensates i raonables i lògiques i explicables. Per tant, jo no allò de llevar-te de dir, aviam a qui li posem el dit a l'ull avui, doncs no és la vocació. La meva vocació més aviat és, en aquest sentit, treballar pel consens, no pel dissens. Ara, el consens absolut és impossible? Doncs és impossible. És dir, a mi m'agradaria més ser discutit que criticat. I em veig encara de discutir, i una discussió em pot fer canviar d'opinió. I una crítica també, si em sembla raonable. Però no... I no em preocupa, vull dir que... Va, té una edat...
Quan ofereixen el càrrec, et costa gaire dir sí?
No gaire.
Dir, tu acabaves de publicar un llibre el mes de gener, estaves fent publicacions periòdiques amb el diari Ara, on podies expressar la teva opinió, i algú va pensar, si ha dit que sí, és que realment té ganes de posar-s'hi, perquè necessitat, sí. Segurament, per necessitat no era, per entendre'ns, no? Per necessitat vital potser, diguem.
No. Era, a veure, és a dir, va ser molt ràpid, i jo, vist des d'ara, no se m'acut què em podien haver ofert que hagués dit que sí tan ràpidament. Però això també té a veure amb una circumstància vital, és a dir, dels quatre últims llibres que he fet jo, tres van d'això. Però tres, no és que vagin una mica d'això, és que van totalment
d'això. No? L'últim és aquest, La casa dels avis, que em sembla que s'assembla bastant al que dius que et faria il·lusió fer amb aquesta memòria a partir dels 50, diguem-ne.
Encara se'n necessita.
Juraria que...
No és que vengui a hablar de mi libro, diguem-ne.
Juraria que s'assembla bastant, diguem-ne, el llibre amb el que t'agradaria.
Jo encara empitjoro la imatge propagandística de la intervenció. Aquest s'hi sembla bastant, però hi ha un que s'hi sembla més. És dir, jo vaig escriure el primer d'una trilogia sobre això, sobre la migració, sí, sobre la memòria, sobre la identitat. És un home que se'n va, que és la història d'un emigrant, que és el meu avi. I, per tant, hi ha un emigrant concret en el que emigra amb 60 anys. Que, per tant, allò, la seva expectativa de fer de paleta era escassa, que tenia abans una botiga de teixits, que és una persona relativament il·lustrada, i que als 60 anys pren la decisió de marxar. I que aquesta decisió de marxar de Castro del Río, província de Córdoba, a Terrassa, no és explicable sense la guerra. No és explicable sense la guerra, sense la condemna a mort, sense els anys al penal de Burgos. Per tant, hi havia una certa continuïtat històrica, biogràfica, si vols dir-ho així, entre el que m'ha interessat d'una perspectiva literària durant molt temps, i continua interessant-me ara, però ara no tinc cap projecte en aquest sentit, i la possibilitat de fer una feina en l'espai públic que recollia una part de les inquietuds i dels interessos i de les... diguem-ne això, de l'univers en el que he tractat. Per tant, anava molt, molt rodat i, per tant, va ser molt, molt, molt ràpid. És a dir, tot això passa després de l'estiu, diguem-ne. Si és que s'ha acabat l'estiu...
Com es fa aquesta doble feina? Perquè des del punt de vista del memorial entenc que hi ha dues feines a fer, no? D'una banda, el recollir aquests testimonis, documents, materials, etc, que es pugui tenir per guardar aquesta memòria, i de l'altra, posar-lo a l'abast d'aquells que volen consultar-lo o que el volen poder consultar. Com es combina aquestes dues potes, que al final són els que acaben donant sentit al memorial, no? És a dir, per una banda tenir el testimoni, el fet i el recull, i de l'altra que la gent sàpiga, ei, tot això existeix i tot això és consultable, perquè a més ho és.
I ho és
a internet, i d'una manera... Ha de fer una mica de crítica. Fàcil, no. Vull dir, la informació hi és tota. S'hi ha de dedicar una estona, diguem-ne, a buscar-la, que això acostuma a passar amb els fons documentals, que són extensos, doncs que...
Sí, però...
Entrar-hi costa, però vaja, però que la documentació està allà, no?, i que és molt interessant.
Però jo crec que és interessant, que pot ser més difícil o menys de trobar, però que hi és... Però el memorial no és un arxiu. És a dir, no és... L'habitació de l'Arxiu Nacional de Catalunya dedicada als anys 30 o 40. Hi ha l'Arxiu Nacional de Catalunya, que és formidable, que té un magnífic, i en aquí, més que arxivar, més que amagatzemar, el que hi ha és una feina, diguem-ne d'això, de preservació, d'intentar... És a dir, la memòria és una cosa molt complicada. Perquè una cosa és un paper i una altra una memòria. Una cosa és una foto i una altra una memòria. La memòria és això ha passat per la persona. Llavors, aquí el que hi ha més una voluntat de recollir, però sobretot de trametre testimonis. I la memòria viu en part els papers. part, eh? Però viu sobretot als llocs. És dir, el gran depositari de la memòria... Jo crec que n'hi ha una que són les fotos, eh? Però un gran depositari de la memòria són els llocs. És dir, els llocs no són neutres, allò, però sobretot si saps, eh? Si algú t'ho ha explicat, els meus no són neutres. És dir, passar per un lloc i, ostres, tu, és que aquí fa 24 anys va passar això, fa 50 anys va passar això. Aquest lloc està connotat. Per tant, quin és el punt de trobada entre el present i aquest passat? Un de molt important és el lloc. És que això sigui present en el lloc. Per tant, moltes de les accions que fa el memorial tenen a veure amb els espais de memòria. Diu, escolti, molt bé, eh? Això és la plaça de Catalunya, però recorda, sàpiga que aquí el 19 de juliol va passar això. I una de les més significatives són les llambordes. Tenen un alemany que diré malament, Stolperstein, però segur que es diu d'una altra manera, però que això és molt significatiu. És a dir, marcar un carrer amb una llamborda on hi ha el nom d'una persona que va sortir d'allà per ser deportat. La major part va morir, però uns van sobreviure. Ostres, no és poesia, crec jo.
No.
No, doncs, memòria dels morts de Mauthausen. Ah, doncs a Mauthausen. Dius, no, això és la memòria de com els van matar. Perquè els senyors estaven vius abans. Per tant, a la memòria d'on vivien, d'on van fer les coses. I a Mauthausen eren el 5.844,3. En aquí eren el Josep...
Clar, però quan penso... Clar, tu has dit, no? L'important són els llocs. També és veritat que vivim en un país que és una mica estrany pels llocs, no? És a dir, que som capaços de fer un esforç brutal per dignificar, no ho sé, per exemple, punts de memòria, com hi ha, per exemple, a la zona de l'Ebre, on hi va haver la batalla de l'Ebre, que hi ha diversos punts que s'han dignificat, que s'han explicat i que estan perfectament mosaïtzats i que són visitables i que hi ha el respecte i que hi ha la persona. I després a la Via Laietana de Barcelona tenim una comissaria on fa una setmana encara hi havia una persona que és secretari d'Estat d'Interior que assegurava que no hi havia hagut lloc millor per la democràcia espanyola, diguem-ne, i per consolidar-la, que un espai que, si anem a buscar la història de les persones que hi ha al memorial, et parlaran de repressió, et parlaran de tortura, i allà està funcionant, no? I encara ara, en el debat públic, de què en farem, d'aquesta comissaria?
A veure, diguem-ne, el debat públic sobre el que en farem és obert, lògic i natural, però a mi em sembla que hi ha una cosa òbvia, que ha de passar a ser una altra cosa. És a dir, quan un lloc està connotat com un lloc del dolor...
I confies? Mira, tu ara estàs al capdavant del Memorial Democràtic, tens una llarga trajectòria en gestió pública i, a més a més, has sigut diputat. Vull dir que tens tota l'experiència perquè jo et pugui demanar. Tu realment creus que políticament hi haurà el pas perquè en un període de temps més o menys breu, al principi aquesta legislatura, perquè s'està negociant al Congrés dels Diputats, entre Esquerra i el PSOE, hi hagi realment la possibilitat de que la comissaria de Via Laietana deixi de ser un centre policial com és ara per passar a ser una altra cosa?
Jo hi confio perquè, diguem-ne, aquesta necessitat no és una necessitat només del memorial, de la gent que va ser... És una necessitat pública. I és una necessitat, per tant, que una persona de valors democràtics a Madrid, a Sevilla o a qualsevol lloc entendrà perfectament. Perquè ho entendríem de qualsevol altre lloc. Els llocs que estan connotats com a llocs de dolor no poden continuar fent la mateixa funció. No ho poden, però no ha passat enlloc, és obvi. No ha passat a Argentina, no ha passat a Alemanya, no ha passat enlloc. No. Aquesta continuïtat és dolorosa, aquesta continuïtat no... només es pot fer fent una cosa que erròniament, jo crec que d'una manera molt clarament errònia, va fer no sé qui de...
No, ja t'ho dic, Rafael Pérez Ruiz. Va dir, ha estat i és un símbol de servei públic des del qual diverses generacions de policies han contribuït i continuen contribuint a enfortir la democràcia.
Aquesta frase...
Es pot matisar molt, eh?
No,
però és molt difícil...
No, aquesta frase...
Vull dir, parlo des del punt de vista polític, eh?
Sí, aquesta frase és insalvable. És insalvable perquè fa una cosa que és l'única que permet la continuïtat d'un espai de dolor, que és assumir el dolor fet. Dir, no, ja m'està bé. És dir, vostè em diu que això va ser... És igual, a mi m'està bé que fos el que era. Escolta, vostè no li pot estar bé que fos el que era. No pot. Amb els principis que em diu vostè que defensa, amb els principis que públicament es compromet a defensar, no em pot dir això. Em podria arribar a dir, eh? Jo hi discutiria llargament, però podria dir, miri, Això va ser un lloc de dolor fins a l'any, a partir de l'any, arriba la democràcia i ja passa a ser una altra cosa. Discutiríem, però sobretot diria, home, doncs ja que passa a ser una altra cosa, que passi del tot, que tingui una altra funció...
Què hauria de ser?
Un lloc on es recordi el que va ser. Un lloc on, per tant, un lloc de memòria i, per tant, un espai del memorial, del memorial, per dir-ho així, del memorial fet o del memorial concepte. Però és, jo crec que és un espai que ha de dependre del memorial democràtic, de natural. I llavors és un espai on...
Què t'hi agradaria fer?
Explicar què hi havia. És a dir, a veure...
Anava a dir, el model del que es va fer amb la presó model a Barcelona podria ser, per exemple, un camí?
Sí, jo crec que cada cas s'ha de mirar... Però el que no pot ser...
Dir, en el sentit que la model és un lloc que ha quedat obert a la ciutadania,
sí,
on
hi
ha moltes activitats, on hi ha una part de memòria i hi ha també una part, fins i tot, d'implicació de l'espai en la vida social del dia d'avui, sí, al marge, no?, del que és la història, perquè és compatible, no? Tinc un espai per dignificar i explicar la memòria i tinc un espai per a ús social d'aquest segle, per entendre'ns.
Això, en el cas de la model, és perfectament formidable. En altres casos, la mida, la ubicació de l'espai pot portar altres coses, però hi ha una cosa que no pot deixar de ser, que és el testimoni del que havia estat. Hi ha una cosa que no pot ser, que és la continuació de la funció que havia tingut. És a dir, si tu vas a... Anem a l'exemple extrem. Si tu vas a Auschwitz, què ha de ser Auschwitz? Pues allò que ens explica Auschwitz. Després pot ser més coses, però ha de ser fonamentalment això, i per tant un espai, per dir-ho, un espai de memorial, un espai de memorial democràtic, sí, sí.
Que hi hagi ultradreta al Parlament de Catalunya, que hi hagi ultradreta al Congrés dels Diputats, dificulta fer memòria?
A veure, jo crec que, diguem-ne, que estigui en el Congrés... dificulta altres coses o gent...
T'ho dic diferent. Que estiguin al Congrés significa que estan a la societat.
No,
que a la societat hi hagi extrema dreta dificulta fer memòria?
Clar. És a dir, quan hi ha memòries contraposades a un mateix període, hi ha una dificultat afegida. Sempre. És a dir, jo vaig estar ajudant en alguna cosa a la creació de la Casa de la Memòria de Medellín, Colòmbia. Allà hi ha memòries radicalment contraposades. La memòria dels narcos, la memòria de la guerrilla, la memòria dels paramilitars, no sé què. I tota aquesta gent és viva, i tota aquesta gent té un percentatge de societat. És més fàcil, en aquest sentit, fer Auschwitz. Diu, escolti, sobre Auschwitz, o és vostè un negacionista, o només hi ha una hipòtesi, que és que va fer el que va fer. En aquí, jo crec que el problema de fons és que algunes de les actituds de l'extrema dreta sobre la memòria són negacionistes. És a dir, diuen que no van passar coses que van passar i diuen que van passar coses que no van passar. Després, les interpretacions...
És compatible fer memòria històrica a Espanya per part del govern espanyol com vol fer-ho? Està tramitant una llei de memòria històrica per actualitzar o canviar bastant considerablement la vigent actualment, que és del 2007, si no recordo malament, amb que la Fundació Francisco Franco sigui legal?
Jo ho trobo molt difícil, ho trobo molt difícil.
És veritat que la llei preveu obrir el camí cap a la il·legalització, però ara mateix, diguem-ne, Espanya té una llei de memòria històrica en vigor que s'està intentant modificar mentre el govern manté legalitzat i subvencionant la Fundació...
Una cosa és legalitzar o de subvencionar. És a dir, jo, i ara no parlo amb el barret del memorial, sinó amb el particular, prohibir com menys millor. Prohibir com menys millor. És a dir, prohibir qui fa coses delictives, o és a dir, qui crida l'odi, qui crida... Ara, escolti, que hi hagi gent que té morts i els vol recordar, jo crec que humanament hi té dret. Ara, si d'això en resulta un programa polític que porta, diguem-ne, a delinquir, no va tard, llavors ja no s'hi va.
Clar, però fins i tot la qüestió tan planera com... El propi discurs de la Fundació Francisco Franco de només intentem recordar la figura del dictador, ja en ell mateix pot grinyolar en un país democràtic, no?
Sí, no, home... No,
ja no entro, diguem-ne, en si li paguen o no li paguen, si la subvenció...
No,
la subvenció, sinó com a concepte.
Sí, sí, allò... Franco, que diu que tenia un...
És a dir, si fer-ho significa no acceptar que va haver-hi una dictadura, tenim un problema. I si acceptem que hi va haver una dictadura i ho fem, tenim un problema. Tenim un problema, no?
Són dos problemes greus, però diferents. És a dir, a mi, en un cert sentit, em fan més por els que assumeixen que els que neguen. Perquè el que nega diu, sé que això és dolent, però jo crec que no va passar mai. Després tu li ensenyes un paper, li ensenyes... Diu, escolta, em sembla que sí que va passar, eh? I pots... És a dir, sobre la factualitat pots tenir un debat. Ara el que et diu... I torno a l'extrem perquè és més senzill que explicar-se amb l'extrem que amb el pròxim, que a més el que et diu l'Holocaust no va existir. Dius, tio, va, mira, ara t'ensenyo això. I el que diu, no, va existir, i què? I què? Bé, que va fer Hitler de fer tot allò. Aquest és el perillós, el més perillós. Perquè no només, diguem-ne, dilueix la memòria de les coses, sinó que, a més, diu, escolta, jo hi tornaria. Jo hi tornaria. Un dia que m'hi torno a posar. A mi el negacionista m'espanta menys que el que... Tu deies de la Francisco Franco que podia ser dues coses. Dic, no va ser un dictador, va ser un dictador, i què? Doncs i ser un dictador pot ser un terme ambigu. No? Va firmar totes aquelles sentències de mort. Va aixecar-se contra la República. Va portar una política de repressió...
A Catalunya hi ha més de 6.000 fosses, 600 de geolocalitzades, però més de 6.000 amb milers i milers i milers d'espanyols, no de catalans, d'espanyols, perquè aquí va venir a lluitar, com a tot arreu, gent d'arreu, però com que la batalla de l'Ebre, diguem-ne, va ser la part final de la batalla de l'Ebre, va venir gent de tot Espanya a combatre, que són morts a les margeres dels rius, alguns sí, sí, localitzats com a fossa, d'altres no localitzats, però identificats una part mínima, ridícula.
Mm-hmm. Sí, sí, per ser això, diguem-ne, una cosa, sent tot terrible, eh? Una cosa és en una guerra els morts a la guerra i una altra cosa és la repressió sistemàtica en la postguerra, que a més, és freda, és sistemàtica i és incansable. Personalment, diguem-ne, a mi els excessos, per dir-ho d'una manera suau, del període juliol-setembre del 36, em semblen imperdonables. Però hi ha un punt, no dic d'espontaneïtat, que no n'estic segur, però sí que hi ha un punt de descontrol, de tensió, l'altre és una màquina.
Hi ha un concepte que l'explica que es diu guerra, no? Però després, sí, quan acaba la guerra, diguem-ne, és quan comença la part crua, diguem-ne, no? La part sistemàtica, que segurament
tot,
és...
Diguem-ne, tot el dolor m'adreix empatia humana, eh? No només un... Però la responsabilitat política és diversa, sí.
Passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el riu, la planta. Canta la lluna i el sol. Tot treballant la dona canta i canta el peu del bressol. Encara entera i canta que cantaràs, canta-lo.
i a terra més ufana, sota la capa del sol, som-hi serem gent catalana, doncs si els volcans si no es vol, que no hi ha terra més ufana, sota la capa del sol.
La Santa Espina. I per què la triada, Vicenç Villatoro, la Santa Espina?
No, perquè quan parlem sobretot d'aquest període, ja hem acabat parlant fonamentalment d'un període, això és més llarg, tot, eh? Ni abans ni després, quan parlem d'aquest període, hosti, sembla que només parlem de la història del dolor. I el període és també la història de les esperances. El que passa és que moltes d'aquestes esperances acaben com el rosari de l'aurora, eh? Però és de les esperances. I per tant, la Santa Espina... podia posar la Santa Espina a la Marsellesa, perquè ara fem una exposició, aprofito també per vendre, tal, 3 dies d'abril, la proclamació de la República, a molts llocs, parlo de Terrassa, que és on m'ho sé, la banda municipal, que va veure qui guanyava i qui a partir de llavors els hi pagaria el sou, va arribar a l'Ajuntament i va tocar la Marsellesa i la Santa Espina. És a dir, les dues cançons que representaven l'esperança, que és curiós, és a dir, la republicana era la marsellesa, però ja vam posar el del Jat André, i ara no posarem més francès, no? I l'altra era la Santa Espina, no era els Segadors, era la Santa Espina. I per tant, simbolitza un període d'esperança, però també simbolitza una altra cosa curiosa. Diguem-ne, en els camps de refugiats francesos, els republicans cantaven, com tothom. En els anys 40 cantava tothom. No és com ara, cantava tothom. I llavors, què cantaven? Podien cantar qualsevol cosa, que tots se la sabessin, i els catalans... A vegades, un de la CNT, un d'Esquerra Republicana, un del SUC i tal, acabaven cantant l'Emigrant, l'Empordà i la Santa Espina. Que té... Vull dir, què és, en un cert sentit, l'esperança del 14 d'abril, però és també el punt de trobada d'un exili... que en tenia pocs de punts de trobar, perquè no, l'exili no és una excursió d'amics. No és ni una excursió ni d'amics. Però trobaven alguns espais comuns en la pròpia tristesa de l'exili, però també això, en algunes referències positives.
No? Són cançons que en aquell moment eren esperança i que ara són identitat, no? També perquè la memòria també és identitat i és identitat col·lectiva.
Sí, la memòria fonamentalment és personal, eh? Diguem-ne, però...
Sí, però la suma de totes aquestes memòries personals al final és una història compartida d'una època.
Sí, una història en part compartida, en part no compartida, és a dir, el que no pot haver-hi és una memòria oficial. Si hi ha una memòria oficial, no és memòria, és una altra cosa, no? Cadascú té la memòria que té. Ara aquesta memòria té això, té transversalitats i després té dissidències perquè cadascú la va viure en la seva pròpia manera, però la Santa Espina forma part, i amb això tens tota la raó, forma part d'un substracte que té a veure amb la identitat, però amb una concepció molt... I després hi ha una altra cosa que m'agrada de la Santa Espina, que és això, no? Canta la lluna i el sol... Cantar. No, la memòria... s'enganxa bé a les paraules, però les paraules són molt abstractes. S'enganxa bé a les fotos, a les imatges, i s'enganxa molt bé a la música. La música és extremadament mnemotècnica, diguem-ne, eh? Com ho són les fotos. És a dir, quan un dia, una tarda de diumenge, dius, hòstia, va, anem a recordar, treus els àlbums, o poses cançons. I, per tant...
Són com les olors, les cançons també t'ho transporten tot. Sí. És un record viu, no? És un sentiment. No?
Sí, la Madalena de Proust...
És el que és més fàcil de...
Hauria de ser una cançó.
Estem arribant al final del programa, ens queden encara uns minuts, no volia deixar... Abans hem parlat una miqueta del franquisme i Catalunya. A Catalunya, de rastres del franquisme, n'hi ha i n'hi ha molts. Uh-huh. A molts llocs, no? Abans parlàvem de si hem aconseguit fer realment el tall o no. El Memorial Democràtic vau comptabilitzar, estic parlant xifres del 2010 i que, per tant, segurament potser internament ja són més, 3.647 símbols franquistes repartits en 185 municipis catalans. És bo o dolent que hi hagi tant record permanent a espais públics?
Bé, bueno, jo crec que com aquests records als espais públics són fonamentalment records posats allà en lluança de... no hi han de ser, perquè són en lluança de... Ara, abans et deia que per mi l'enemic de la memòria és l'oblit. I diguem-ne, si l'objectiu del memorial fos dir el franquisme no va existir mai, Diu, no, pues no anem bé, vaig estir. No ets com un faraó d'Egipte que amb un pic i una pala treus el nom del faraó d'abans. Bueno, tot forma part de la història.
Però hi ha gestos que són fàcils, és a dir, noms de militars franquistes a noms de carrers, per exemple.
Clar, perquè...
Hauria de ser relativament fàcil. A mi que em fascina la qüestió del monument de Tortosa, que no sé com la teniu, que fins i tot, fet, jo no, vull dir, tothom dona per fet que Tortosa és una ciutat avui tan democràtica com la resta, es va fer un referèndum amb un alcalde en aquell moment de Convergència i Unió, que ningú posaria cap dubte de quina relació té Convergència i Unió amb el franquisme, ha votat per aquella població, i aquella mateixa gent que va votar el senyor Ferrambel com a alcalde en un referèndum va dir que no volia treure aquell monument, que no hi ha monument més gran al feixisme a tot Espanya.
Ja, diguem-ne, el problema per mi, és que l'oblit és, diguem-ne, l'adversari de la memòria, però que l'exaltació del franquisme és l'enemic dels valors democràtics. Per tant, recordar no em sembla malament, exaltar, homenatjar, em sembla fatal. Els noms dels carrers... vaig estar en una trobada a Terrassa sobre el nomenclàtor. Els noms dels carrers poden tenir, en alguns llocs, un efecte de memorialístic. O és una persona del poble que ha fet una cosa bona pel poble, fantàstic. Però molt sovint tenen una funció estrictament d'homenatge. Ostres, homenatjar a la gent que el seu principal mèrit va ser aixecar-se en armes contra el règim legalment constituït, doncs no em sembla que hagi de ser. Per tant, jo em sembla que tot allò que remeti a la idea d'homenatge, d'exaltació i de positivació d'això, que verb que no existeix, però com si existís, tot això no té lloc. Ara, l'esborrar el franquisme de la història i de la memòria del país em semblaria absurd.
El monument en concret a Tortosa, quan li queda?
No en tinc ni idea. No en tinc ni idea. És a dir, no, jo, si he de ser franc, en aquests moments no en tinc ni idea. Però no sé quin és el... potser ho hauria de saber i potser ho sabré d'aquí uns dies, Però en aquests moments no sé quin és el seu estatus.
Però entenc per les paraules que teniu que per part del memorial no tindreu cap dubte que no ha de seguir, que la intervenció judicial, diguem-ne, que hagi de ser que ho va aturar, doncs quedarà suspesa.
Bueno, aquí hi ha un aspecte que està per sobre del memorial i que està per sobre de qualsevol altra consideració, que és la llei. És a dir, si la llei diu una cosa, es fa el que diu la llei. I si la llei el que diu no t'agrada, doncs intentes canviar-la allò guanyant les pròximes eleccions, diguem-ne. Però el compliment de la llei sembla, en aquest cas, en altres casos, no sabria què dir, però en aquest cas el compliment de la llei em sembla que és el primer principi.
En aquest propòsit ens sonatge tres cançons triades pel Vicenç Villatoro, com sempre. L'última la posem nosaltres avui al Bando Vencido d'Ismael Serrano.
Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea una en la trinchera, otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron.
Amb aquesta música, amb la veu, amb la lletra d'Ismael Serrano, arribarem al final d'aquest propòsit. Vicenç Villatoro, un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat. Sort i èxits en aquesta nova etapa.
Moltíssimes gràcies, intentaré tot el possible.
Un propòsit que hem compartit amb el Vicenç Villatoros, el nou director del Memorial Democràtic. Ha estat un plaer escoltar-lo. Gràcies per haver vingut i molta sort. Nosaltres ho deixem aquí. Bona setmana. A reveure. Ens retrobem aquí al propòsit a Radio Estel.